mismo nome de Javier. Los programas demenciales con tribuna electoral.
Què pensaria? Què pensaria Batiato? Què pensaria Batiato? Hem posat la versió en castellà, així la comprenem tots, d'aquesta bandera bianca, d'aquesta bandera blanca, que avui no uneix pas al port de Formentera i creiem que no uneix a cap banda d'Itàlia. Què pensaria? I que ens va deixar fa poc més d'un any sobre el terratrèmol polític, el país transalpí, després d'aquesta... no haver estat anunciada, no sorprenent, victòria de Fratelli d'Itàlia, els germans d'Itàlia, en aquestes eleccions de diumenge, amb la capacitat de formar govern quan a Mattarella li demani. Per parlar-ne, m'agraïm molt que des de l'altra banda del fil telefònic el corresponsal del diari El País, el periodista Daniel Verdú, mos escolti ara i mos atengui durant uns minuts. Molt bon dia, Daniel.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Bé, doncs mira, aquí fent-nos una mica la idea de tots els canvis, que com tu deies ja eren molt anunciats, però bueno, suposaran un canvi de rumb en la línia política del país i estem una mica a l'expectativa de quins seran els... cap a on anirà tot plegat, diguem-ne.
Daniel, entenc que, centrant-nos en la teva experiència personal ara, molt estressat o, no sé com portes el tema de l'estrès, però suposo que molta feina aquests darrers dies i aquestes darreres hores, havent d'escriure molt, no?
Sí, ara doncs... els dies abans i els dies després, i sobretot a les eleccions et toca, tens un volum de feina molt alt. I aquí Itàlia és un país que, com saps, moltes vegades el mambo comença just després de les eleccions, perquè s'ha de formar... En aquest cas està bastant tot més clar, no? Diguem-ne, perquè la victòria ha sigut tan rotunda que hi haurà poc espai a les negociacions i als jocs de palau, no?, que diuen aquí. Però és veritat que s'han de fer moltes coses ara. S'ha de fer la llista de ministres, la té que aprovar Mattarella... s'han de convocar les consultes, en fi, durarà temps. Això fins, diguem-ne, fins que no veiem una primera ministra, perquè té tots els números que serà Meloni, diguem-ne, i si no seria estrany, asseguda al Palau Chigi, poden passar encara un mes i mig, amb la qual feina ens en queda. Sí.
T'han posat de complement el gran Enric González com a enviat especial. Quin privilegi els lectors del País poder gaudir d'aquesta doble per l'anàlisi i per tota la informació del context d'Itàlia els dies abans de les eleccions i ara després, no?
Sí, home, jo sobretot l'Enric, que ha sigut un corresponsal superlatiu, i a més la seva visió d'Itàlia, jo crec que de tots els llocs on ha estat, potser és la que ens ha marcat més a tots, no? Una mica es veia que la sintonia que va tenir amb aquest país, tot i que tots els països es va explicar molt bé, jo crec que va ser la més còmplice i d'alguna manera es nota molt, no? Amb les seves cròniques ho coneix molt bé, parla amb una ironia i un estima, diguem-ne, que ho fa tot molt més interessant i comprensible, perquè és un país, com sabeu, a vegades molt difícil de desxifrar.
Daniel Mosè, és que fem-vos a la idea d'aquest canvi, diríem, amb molts nivells en la política italiana. Per primer cop doncs, tenim, diríem, l'extrema dreta, els hereus del feixisme, potser no tan ideològic com potser doncs, d'actitud al poder, i també per primer cop una dona, no? Paradoxalment, una dona com a cap de govern, no?, d'Itàlia.
Sí, és un canvi molt fort. S'ha d'analitzar, diguem-ne, s'ha de deixar reposar una miqueta, no? Justament en parlàvem també al diari, no? Com referir-nos a aquesta gent, si hereus el postfeixisme, ultradreta, extrema dreta, és a dir, no trobar un terme que sigui adequat, no? Perquè és veritat que jo no crec que Meloni avui en dia sigui feixista ni que tingui nostàlgia de Mussolini, tot i que probablement la va tenir fa 20 anys, ni crec que el partit es pugui considerar un partit feixista o ni tan sols postfeixista, no? En tot cas, hereu del postfeixisme. El que sí que està clar és que tota la gent que pensa així vota a Fratelli d'Itàlia, diguem-ne, que és una cosa molt diferent, però bé. Jo crec que, a més, serà una transició bastant suau amb el govern de Draghi. No poden tocar moltes coses. La part econòmica, per exemple, està molt marcada pels fons de recuperació europeus i tot el pla que acaba de dissenyar Draghi amb les reformes que exigia Brussel·les en Uganda, d'això jo crec que no podran fer molts. que balla una mica el tema dels drets socials, els drets adquirits i sobretot temes de llibertat de dona per avortar, els drets dels homosexuals per adoptar, etc etc. Però crec que com a mínim el primer any no serà tan greu. I després, com et deia, crec que hem d'estar... els hem de jutjar una mica pels seus actes, no? I no exagerar, perquè quan exageres aquí a Itàlia et pilles amb el carrito de l'helado, no? Es diu perquè... Ja saps que els italians es cansen molt ràpid de tot, no? És que passes de ser un fenomen o un collone en 30 segons, amb la qual cosa ara tens la Meloni aquí i igual dintre de 12 mesos o un any i poc que ja no la tens, no? Amb la qual cosa, en fi, anem a veure una miqueta què passa i com respira tot plegat.
Qui ha votat a Meloni? Quan hem vist un mapa d'Itàlia, com s'ha votat, excepte, diríem, aquest reducte, d'esquerres que és part de la Toscana, d'aquelles ciutats com Livorno i aquesta part, la resta ho veiem tot blau. Qui ha votat aquesta coalició a nivell d'edats? O sigui, i a nivell de condició social?
Bueno, encara és una mica d'hora per fer tot l'anàlisi fi d'això. El primer que cal entendre, jo crec, és que el resultat que han tingut, des del punt de vista dels vots, no és tan abrumador. El problema és la llei electoral.
Nova, a més a més.
Perdona?
Amb canvis, no?, en aquestes eleccions, la llei electoral?
No, la llei electoral en realitat és la mateixa que hi havia les anteriors. La volien haver canviat i els hagués convingut canviar-la, no?, que és la que ells diuen Rosatellum, perquè la va fer Torres Rosato, que era un diputat del PD. I llavors consisteix en un sistema mixt de proporcional i majoritari. Què vol dir? Que les coalicions fetes a priori, és a dir, anar amb coalició a les eleccions, et premia moltíssim perquè tens un repartiment d'escanys molt més, diguem-ne, exponencial respecte al resultat que has obtingut amb vots.
O sigui, perquè ho entengui l'oient, allò que diuen en anglès the winner takes it all, no? O sigui, aquella circunscripció uninominal que si guanya...
Exactament.
Amb una coalició, doncs, tens més possibilitats de conqueror proporcional, doncs guanyes el diputat i el diputat per tota aquesta circunscripció és teu. Pum, fora.
Exactament, ho has explicat molt bé. I llavors, això va haver-hi molt debat per intentar canviar aquesta llei. A l'esquerra no li convenia, perquè l'esquerra, un dels seus mals endèmics és la divisió que té i la poca capacitat per arribar a acords entre ella. En la qual, fins a l'últim moment, el PD d'Enrico Letta i el Moviment 5 Estrelles van estar negociant anar en coalició. Després, arrel de la caiguda del govern de Draghi, que va ser bastant propiciada pels 5 Estrelles, Letta va considerar que no podien anar junts, tot i saber que s'estava disparant a un peu, al segon i, en fi, i a l'estómac, i van anar separadament. La dreta, que amb això sí que és molt militar, va formar aquesta coalició que ja ve formant des de fa 20 anys i ha arrasat, diguem-ne, des del punt de vista dels col·legis uninominals i del resultat amb escons. Si tu mires el número de vots i el percentatge de vots que ha tret 5 Estrelles sumat al PD a tots els petits partits d'esquerres i aquesta cosa que s'ha anomenat el Terzo Polo, que era Renzi i Calenda, que era un exministre de Renzi, pràcticament és el mateix. Jo no dic que si haguessin anat junts, perquè després 1+1 en política mai suma 2, diguem-ne, haguessin pogut guanyar, però des de l'1 hagués sigut un artefacte molt més competitiu que el que han tingut. Per tant, és un gran error estratègic de l'esquerra, més que un canvi, diguem-ne, de tornes ideològic en el votant.
Molta expectació, com bé tu dius, ara comença el mambo i a més tenint en compte doncs, que Itàlia, des de la instal·lació de la Primera República, hi ha hagut pràcticament, bé, no govern per any, però en fi, s'hi apropa, tot i que les eleccions han sigut poques, o sigui que hi ha canvis de govern, es posen doncs, per l'acció parlamentària, ara trec, ara dono suport, ara creo un nou govern, una moció... Com de sòlida es veu aquesta conjunció, aquesta unió entre Meloni, Berlusconi, que és aquest senyor que fa TikToks i que estava molt operat, i després Salvini, que com tu bé deies, passa a ser el líder de l'extrema dreta a comparsa.
Pues es veu tot lo sòlida, com tu deies, que es pot veure mirant l'estadística, no? L'esperança de vida d'un govern a Itàlia és d'un any i un mes, més o menys, si mires els últims 76 anys, no? Amb la qual cosa seria molt estrany que si no hi ha una reforma constitucional, es passa el model presidencialista, com vol la dreta, etcètera, etcètera, aquest govern durés 4 o 5 anys. Seria, en fi, des del punt de vista estadístic històric, completament insòlid. I no és la cultura política que tenen. Per això et deia abans, no? No exagerem en el sentit que pot ser que Meloni dintre un any ja no hi sigui. És molt probable. Ells tenen moltes diferències entre ells. Venen de tradicions polítiques radicalment diferents, encara que els hagi convingut ara units una mica sota aquest paraigües d'una certa xenofòbia, lluita contra la immigració, baixada d'impostos, això sí que ho comparteixen, però a part d'això, Salvini ve un partit autonomista, independentista gairebé, si m'apures, que era la vella Liga Nord, Berlusconi, un partit europeista, liberal, infidelitat... unes idees poc tradicionals respecte a les costums i a la moral, i Meloni ve, com deia abans, de l'herència aquesta del postfeixista, sent un partit de centre, recentralitzador, és a dir, xoquen en moltíssimes coses. Amb la qual cosa, la meva teoria o la meva opinió, sumada al tema estadístic, és que quan comencin a anar mal dades o quan comencin a necessitar justificar davant del seu electorat quotes de poder o decisions que no estan prenent, és possible que Berlusconi i Salvini li moguin la cadira a la Meloni.
En aquell eslògan tan, diríem, tronat, que és el de Déu, Patre i Família, o Família, Patre i Déu, o com vulguis dir-li, és en el que segurament aquestes terres poden posar d'acord. Hi ha hagut com una sèrie d'actitud tranquil·litzadora per part d'alguns analistes dient, bé, aquestos canviaran qüestions de temes d'identitat, temes socials, etc. Tu també ho deies ara, però en grans qüestions geopolítiques i econòmiques, en fi, no són tan radicals, malgrat que Meloni formi part, doncs, en el Parlament Europeu, el seu partit, de l'extrema més dreta polonesa, hongaresa, de Vox, etc. És aquest el, diríem, és aquesta la previsió que en lo social sí que volen trastocar o de cap per avall, doncs, l'ordre de les coses, però amb qüestions econòmiques i qüestions de lentisme, etc., no canviarà tant.
Sí, jo crec que grosso modo és això. Després és veritat que, bueno, en el programa, per exemple, el Comú que han firmat tots, està molt clar, l'adhesió als valors europeus, a la OTAN, i que Rússia és el país invasor i que Ucrània és el país agredit, etcètera, etcètera. Però en petits detalls és on comencen a haver-hi les fractures després que es van fent grans, no? Per exemple, quan segueixin aprovant paquets de sancions, per exemple, contra Rússia, Salvini probablement protestarà perquè ell ha dit que està en desacord. I potser no aconsegueix que no s'aprovin, però farà soroll. I a poc anirà mallant una mica i desgastant una mica la Unió de la Unió Europea en determinats temes. Jo crec que no cal, no hauríem de subestimar en aquest sentit el desgast que puguin provocar partits, especialment com el de Salvini, menys responsable i sobretot en una situació de debilitat electoral tan gran que l'obligarà a gesticular i exagerar moltes vegades postures més populistes o més radicals, diguem, no? Per recuperar per fer-se notar i recuperar un cert electorat que ha perdut. Amb la qual cosa, jo crec que jo estaria atent una mica amb la òrbita europea. Amb el tema d'atlantista crec que no hi ha cap problema, i amb la part econòmica, com et deia, per desgràcia, per fortuna, crec que podran tocar poc, i que, a més, tenen bastanta por del que es trobaran i del que ens hi pugui venir, el qual seran bastant, diguem-ne, bastant prudents.
Ja per acabar, Daniel, que sabem que tens pressa, es fan aquestes comparacions entre Espanya i Itàlia, entre germans d'Itàlia, Vox... tu que vius amb un peu a cada banda, no són una miqueta agosarades aquestes comparacions? O sigui, ja partint, doncs, que el feixisme ideològic italià, la figura de Mussolini, té poc a veure amb la figura de Franco i del franquisme espanyol, i que, de fet, el franquisme a Espanya hi ha hagut com una continuïtat sempre de la dreta i la conservadora, doncs, si veiem mapes electorals de vots, i en canvi a Itàlia la qüestió està molt més ideologitzada. O sigui, aquestes comparacions són una miqueta agafades amb pinces, són dos països molt diferents en realitat.
Sí, moltíssim, moltíssim. O sigui, com a diferents, ja saps que són aquesta cosa dels falsos amigos que diem sempre de amb l'idioma, amb la cultura, amb les tradicions, que sembla que sí que les entens i que són les mateixes, però en realitat són molt, molt diferents, i corres el risc de quedar com un imbècil si consideres d'entrada que saps parlar italià quan no en saps, o que entens el país quan no l'entens, no? Amb el tema de la comparació d'aquest tipus de partits i d'aquest espectre ideològic, crec que també són tradicions molt diferents. És evident que del punt de vista internacional es trobaven, igual que es trobava el feixisme amb el franquisme, igual que ara Europa, diguem-ne, quan s'asseuen a Brussel·les, tenen molt més en comú que si els analitzes separadament amb la lupa, diguem-ne, a cada país, que són molt diferents. Jo crec que la comparació amb Vox i amb Fratelli aguanta, com et deia, a Brussel·les i amb una agenda europea més o menys comú. Ara Vox és un xiringuito recent creat, per més l'expressió de quatre replegats que s'han ascendit del PP i que no tenen cap tradició política. Aquesta gent, ara diu, no, porta les institucions 30 anys i ve d'una tradició política molt, molt forta, que era el moviment social italià, on hi havia polítics de primer nivell, feixistes, però diguem-ne, amb una tradició política des del punt de vista del mecanisme polític.
Giorgio Almirante, no?
Giorgio Almirante, per exemple, sí, sí, exactament. Mm. Un tio que, en fi, que era el que era, però que tot i això el respectaven molta gent del Partit Comunista i, i per la seva altura política, per la seva intel·ligència política i per la seva capacitat d'entendre el país. Crec que en aquest sentit Germans d'Itàlia s'han nutrit molt d'aquesta tradició i ja et dic, porten a les institucions italianes 30 anys. La pròpia Meloni ha sigut ministra de Joventut, Ignacio La Russa, que és el seu gran mentor, va ser ministre de Defensa amb Berlusconi. No té res a veure amb el xiringuito de Vox, diguem-ne, no? Que jo dic que dintre de 30 anys Vox pugui ser això, però ara per ara és un invent molt més volàtil que corre el risc, diguem-ne, que se l'emporti una onada de vent, diguem-ne, que bufi en una altra direcció, clar.
Moltíssimes gràcies, Daniel Verdú. Un plaer poder-te escoltar i que ens facis aquesta anàlisi, diríem, d'urgència. Molt bon dia.
No, sempre que vulgueu truqueu-me. Una abraçada.
Una abraçada. Vinga, va, escolteu, quin plaer, no? Quina sort pels oients de Formentera i Eivissa, doncs, que tinguem el corresponsal del país aquí explicant-nos una miqueta el que ha passat a Itàlia. Mira, va, per a sortir, posem aquesta cançó, Paracetamolo, de la banda Calcuta. Més d'uns a Itàlia se n'adonava, ha pres una caixa sencera de paracetamols aquestes últimes hores. Vinga, va. Sento il cuore a mille.